l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estem? Ens acostem avui a la música de Baltasar Samper a través del piano de Tomeu Moll i a una gran de la literatura contemporània. Benvinguts.
El pianista Tomeu Moll ens visita avui per anunciar el concert que oferirà demà al Teatre Principal de Palma, dedicat a l'obra del compositor Baltasar Samper, el compositor mallorquí que, de fet, va fer carrera a Barcelona i va morir a l'exili, a Mèxic. Seguirem parlant de l'autora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que va deixar els estudis de medicina per escriure sobre la seva realitat africana. És el tema que ens du avui Maria Cuanet, la llibreria que cada dimarts ens presenta la secció Galerada. I per acabar, molt de llibres avui des de Mou.
Són les 6 i pràcticament 2 minuts, un poquet més pres de l'habitual. Comença la cultura. IB3 Ràdio amb Joan Jiménez, el control tècnic.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Ve d'interpretar el mestre Torrondell en diàleg en Debussy a Inca, d'actuar a Can Balaguer en el mar del festival Mèmix, i demà mateix l'escoltarem al Principal de Palma. Tomeu Moll estarà al piano en les cançons de Baltasar Samper, com dèiem, que ja sentim, acompanyat de la soprano Marta Bossà i del tenor Roger Padullés. Tomeu, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
A quant de concerts surts per setmana?
No, un per setmana, de moment.
És com a jugar a Champions i campionat de Lliga
tot,
cada setmana.
Tot. Perquè et arribes en divendres i aquestes en dimecres. Aquest m'atrapalla una mica en el sentit... Bé, aquest, el Manco és un repertori que han fet prou.
Que ja has fet.
Prou vegades, sí, l'han gravat.
I que està enregistrat en disc.
Sí, ha estat com a molt... O sigui, s'ha de dir, quan el vaig reprendre, perquè l'he reprès fa poc, relativament, vaig dir, ostres, tot, els dits hi van. Estic content, aquesta part, sí.
Jo crec que una de les notícies més importants, més rellevants dels darrers anys, ha estat la recuperació de Baltasar Samper, no?
Efectivament.
De treure-lo del calaix de l'oblit... No només la seva figura, sinó les seves cançons, la seva música, interpretar-les, reinterpretar-les, estudiar-les. Com definiries i per què trobes que és rellevant el compositor?
A veure, la dimensió... Jo som un intèrpret. La dimensió o la importància cultural d'en Samper, qui millor mos la pot escriure són els musicòlegs, i jo concretament la Medeu Corbera, que és el musicòleg que ha dedicat 10 anys de la seva vida, que ja són, a estudiar-la molt a fons, ha descobert que en Samper, gràcies als seus estudis, s'ha descobert que en Samper va ser el segon autor més prolífic del noucentisme de cançons. Que això és una cosa molt rellevant perquè per als noucentistes la cançó és una... És com a un d'aquests dossiers que tenim sobre ell, és com a s'ànima. O sigui, el consideraven un gènere musical molt important. De fet, en Samper té una obra per piano rellevant, però les cançons són... Hi ha més cançons i més ben elaborades, i pianísticament inclús són més complexes i més cuidades, finalment. I per tant, és una persona que tot i que va tocar moltes tecles, aquesta de les cançons, és que pugueu venir demà a escoltar-les a l'Estat Principal de Palma, ho podeu apreciar, que són excel·lents, realment.
Estem escoltant el Pestre, que forma part dels inicis de Samper, Excelsior, ara posarem, en Joan posarà també de fons, de desig. Clar, és un músic, me diràs, com tots, no? Però que té unes etapes, crec que bastant definides, no?
Efectivament.
Com serien aquests inicis, per exemple?
Exacte, en Samper, s'ha de dir, va arribar a Barcelona l'any 1909, aproximadament, no vull dir malament la cosa, 1909 1908, Se va formar Enric Granados com a pianista per rebre ensenyaments de Toldrà. La seva primera època, diguéssim, que i és anterior a les cançons, en realitat. Ell va fer música estil Granados, com amb aquesta música un poquet, amb tot el respecte, és música un poquet de saló, un poquet, inclús té dues operetes, que ell les va llevar del seu catàleg i les volia oblidar. I llavors, quan comença, per exemple, aquesta que és el Pestre, o el Cio, que escoltarem després, que són l'any 1915, veureu, aquestes són obres que, curiosament, toquen una tecla que ell no va recuperar fins al final de la seva vida, que és un post-romanticisme, una mica l'estil de Strauss, molt curiosament. Llavors, ell entra dins el noucentisme, allà on fa la major part de les seves obres, la part més considerable, i llavors, al final de la seva vida, quan ja està exiliat a França, a Tolosa de Llenguadoc, fa unes cançons sobre poemes, un poema en alemany, que allò és purament, vull dir, purament post-romanticisme, pràcticament alemany, perquè la complexitat harmònica i la conducció de les veus és molt, molt típica d'aquest post-romanticisme alemany.
Quina etapa d'ell te sedueix més, o millor dit, te fa més ganes d'interpretar?
A mi el post-romanticisme m'estimula molt, però també és una mica per com és el meu cervellet, perquè jo faig molta de música contemporània, com has insinuat en el principi, i, clar, qui faci música contemporània i no hagi estat mai seduït per en Schoenberg i per en Berg i per gent d'aquesta, que són els que varen culminar el post-romanticisme i varen fer expressionisme, de decofonisme, etcètera, seria rar si no fos així. Però, realment, les seves obres noucentistes, que són, entre comates, un poc més conservadores, realment ell les resol d'una manera molt bé. Hi ha unes cançons franciscanes que va compondre per un concurs franciscà que el va guanyar i que realment són una meravella, que quasi són impressionistes. No sé, realment Sant Pep va tocar com a moltes tecles, no només en la seva vida, però també en les seves cançons, i com molt bé dius, s'hi pot veure com una espècie de... Això és molt interessant, que hi ha compositors, de vegades, jo he tocat diverses vegades integral per piano sol de Sant Pep, i de vegades l'he titulat és com una autobiografia musical dels compositors, perquè allà veus com han evolucionat, no? I en aquesta autobiografia musical, que és per piano sol, veus, de fet, la comença amb una peça que és d'un fragment d'una opereta, que va, d'aquestes que va fer primer any, que és que les va oblidar ell, que les va enterrar, i llavors hi ha tota la part de lo que purament era lo seu, noucentisme, una mica de post-romanticisme, una mica de cançó popular, que també demà en tocarem, cançons arranjades. En Sant Pep va ser etnomusicòleg, és a dir, una persona que va recórrer les Illes Balears de nord a sud cercant cançons per Cançona Popular de Catalunya, que va ser una empresa que va durar anys. Vull dir, realment hi va estar des de l'any 23 fins a l'any 31. Si no, les dates no les tenen superclares, però sé que hi passava temporades llargues a les Balears, recorrent poble per poble, I recollint cançons, transcrivint-les a notació, el que podia, perquè se sap que hi ha cançons que no populars, sobretot mallorquines, que hi ha uns malismes molt complicats de transcriure amb el que era la notació musical de fa 80 o 90 anys, o 100, en aquest cas. Aleshores, Sant Pep també va fer això, i aleshores en el recital de demà també hem programat un seguit de cançons populars, i perquè se vegin una mica com a totes aquestes dimensions d'en Baltasar Samper.
Bueno, recollint cançons populars, recollint sons, recollint maneres de parlar, feia recerca, suposo que això també te vincula a ell, no? O sigui, el no sortir permanentment de la zona de confort i no només canviar d'etapa, canviar d'estil, sinó bussejar dins allò que te pot inspirar després per composar. No?
Efectivament, ell era així. Era una persona de molts interessos. Ell va ser crític, va ser director d'orquestra, va ser dit de cors, va escriure per aquesta, evidentment. La feina aquesta de... O sigui, ell un moment donat era crític de diari de més importància, era un prescriptor de tendències a Barcelona. Cosa que... No sé, jo de vegades amb això dels crítics, de vegades dius... com pot ser una persona que crea, també ser prescriptor, pot ser, no? Vull dir que... Vull dir, bé, me sembla que qualcú també... Que escriviu, no? Escriviu, sí, escriviu i...
Jo intento fer crítiques, però intento parlar...
Parlar de sobre les, no?
Sí, sí, però sí,
no,
sí, ho faig.
En Sant Pere dedicava com a molt a sac, saps? I en el sentit que deia, ha vengut a Barcelona, ha tocat, ha sonat aquesta obra de Stravinsky, i m'ha semblat bé malament, això, per munt per avall, i vull dir coses així, saps? O una estrena de... L'altre dia parlàvem amb en Amadeu, una estrena de Falla, que va estar en el concert de clave i 5 instruments, i com ell va escriure que no ha estat una bona estrena, etc.
Digues, digues.
No, és que
en Joan, que mos va posar les músiques,
senyor, per mi. I d'això que ell feia. És com que tocava moltes tecles, i en aquest sentit, que ell va també tenir aquesta dimensió de la seva vida a l'exili, que va ser molt llarga, perquè ell se va exiliar l'any 39, i no va tornar mai. O sigui, va tornar una vegada a França, no sé quin any, dels anys 50, si no vaig errat, per visitar en Pau Casals, i llavors mai més va tornar a Mallorca ni a l'estat espanyol. I a Mèxic també va fer d'etnomusicòleg, va dirigir un centre musical estatal, va fer director, va compondre música per pel·lícules, el que podia fer, el que li podia fer per subsistir. Per tant, encara més dimensions ja d'aquesta figura tan... O sigui, és molt cert el que ha dit en el principi, que és una figura que s'ha de redescoberta, però crec que encara té tota una experiència vital, una persona que se'n va de Mallorca l'any 1909, així com amb 20... quasi, sí, 21 anys, o cosa així, i té un recorregut increïble. Vull dir que se'n pugui anar, que pugui acabar morint... allà, a Mèxic, en tot el que va generar també allà, el que va poder generar. Vull dir, crec que és un personatge per inclús que té una dimensió, o té una part de la seva biografia per dues a la pantalla, crec que la gent que fa... Ell sé que entrevistava un cineasta, no? En Miguel Ec, i no sé si... Bueno, no dic per ell, però que qualcú s'ho podia interessar per fer, perquè té una biografia realment increïble.
O podria fer el seu besnet, Baltasar Comarcur, que és el director de cinema més conegut i reconegut d'Islàndia, per exemple, que per coses de la vida...
Efectivament, sí.
Va bé, jo crec... No sé si va ser el fill d'en Baltasar, que també se va dedicar a alguna cosa relacionada amb la música, que després va votar com una generació i al final, amb això de, bueno, de les coses de creatives, amb Baltasar Comarcur se va dedicar al cinema. Vull dir
sí,
que...
I també hi ha un que és pintor.
També, sí, el pare del cineasta.
Molt bé.
Ja, o sigui que així se tancaria el cercle, però que sapiguem, en Comarcur encara no ha decidit
fer
res sobre el seu.
També Sant Pere té una família catalana, té una família mexicana i té un arbre genealògic complex, diguéssim.
Són les 6 i 13 minuts d'entrevistar-me a Tomeu Moll a Mas perquè demà interpreta aquestes cançons de Baltasar Sant Pere al Teatre Principal de Palma. Clar, Tomàs, ho podria pensar que amb això de l'exili que ha jugat a favor en el sentit de recuperar una figura que, en fet, és exiliada, ara podem reivindicar més encara, però jo crec que ha estat el contrari, no? Que
precisament
desaparèixer, diguem, dels països catalans ha fet que l'haguem de recuperar, de cercar, no?
Sí, totalment. Vull dir, justament, ara que parlàvem de Torrendell i de Samé, per parlar de, vamos, dos personatges absolutament coetanis, bé, no m'adeu a discutir coses sobre si en Torrendell s'avalua d'un i de l'altre, que a mi me resulta absolutament
indiferent.
Indiferent, si un és millor que l'altre. Ara que en Torrendell era un bon professional, sense cap dubte, però estic segur que si en Sant Pere hagués tingut el suport, i vull dir, mem, si no hagués hagut de sortir per cames de Barcelona l'any... Un dia abans, em sembla que si en Franco
va venir,
dia 26, és setmana dia de 9 o dia 20, no sé, setmana com li faltaven 5 dies per entrar en Franco a Barcelona.
Sí.
Vull dir, li trepitjaven els peus. I, per tant, sí, jo crec que li va jugar en contra, seguríssim. A més, tot el que artísticament va poder fer després, clar, està molt condicionat per aquesta experiència, segur.
Tomeu, com te costes a la figura de Baltasar Samper? Ja m'has dit el que t'assudeix d'ell, m'has dit allò que te vincula fins i tot, però d'una manera, diguem, a tall de procés, a tall més professional, com arribes a les seves partitures i dius, sí, això és per això.
Sí. A veure, en realitat... Una vegada més he de citar l'amic Amadeu Corbera, que va ser la persona... Jo, fins fa 6 anys, que va ser quan vaig... O 5, quan en Amadeu me va convèncer de començar a muntar l'integral. Primer vaig entrar per l'integral de piano. Jo no era un... Així com ara he fet aquest integral també, o aquest petit concert de Torrendell fa 6 dies a Inca, no era una persona que pensés en els termes que pensava en la música nostra, en la música dels compositors d'aquí. Històrics del Manco. Els temes de compositors actuals n'he fet moltíssimes, d'aquí i d'altres llocs. No sé, a mi personalment la figura en Sant Pere me resulta, clar, m'hi sent bastant identificat. Era un tio republicà, un tio, vull dir, que anava a la contra dels poders.
Sí, compromès.
Sí, compromès, un tio compromès. No sé si visitaran en les meves, però almenys era una persona que se va comprometre molt fort i per mi això ja té un valor, a part de tot. Més que res, és que he sentit molt, molt fort, i gràcies a la inspiració de l'Amadeu, que els de torn a citar, com aquesta justícia històrica que s'ha de fer amb aquesta figura, i en tantes altres, perquè de compositors mallorquins que la seva història està enterrada, Antoni Mateu, que és un altre que sempre va viure aquí, però que també jo per mi era un geni que no... Un geni incomprès, que també l'han de... També de coses que tenc pendents, un dia si puc, i és com aquest sentit de proximitat amb un tio que va néixer a Mallorca, que se'n va anar fora, que... No ho sé, m'ha estat com a molt fàcil entendre'm en la figura d'en Sant Pere, també gràcies a tot el que he pregat, gràcies a la tesi de Madeu, les converses amb ell, el seu llibre, etc, que m'han ajudat molt a entendre-lo i generar una proximitat també personal amb aquestes, amb aquest sol.
Fas actuacions com aquestes que comentaven d'en Torrendell, també amb recitant Anna Caterina Lorda, com la que veurem demà al Teatre Principal de Palma, per ser a partir de les 8, Tomeu?
Sí, sí. Efectivament.
Tens Alterfaz, que no és Alterface, que és Alterfaz, sí, o hi ha discussions sobre això.
Durant molts anys ho han dit malament, però és que es títol és o no un compositor francès, o sigui, s'obre d'un compositor francès, que és un... un grec francès que no, Georges Apergis, però diem Alterfaz perquè hauríem de fer una hora el compositor francès, sí, perdó.
I vas combinant una cosa i una altra, però vull que me parlis d'Alterfaz i de un projecte que cerca innovar, que fa recerca, que s'arrisca, que si xerrant de música contemporània, per mi és un paradigma de cosa que tenim molt a prop i que val la pena vigilar perquè és molt, molt estimulant. Què t'aporta en aquests moments investigar o fer recerca sobre música contemporània?
A veure, jo la música contemporània... Més que investigació, jo experimento... O sigui, ara, per exemple, cosa que fèiem en els Mèmics l'altre dia, de Pagès fèiem obres de compositors. Mos va tocar, bueno, en Mateu Molanda mos va demanar fer compositors de Ses Balears, i la veritat és que és un compromís que, segon com, te pot dir...
Fes Matías Far i...
Clar, llavors hem anat a cercar persones que les coneixem i que fan coses que tenim una relació com a certa amistat i que han pogut, per exemple, a sobre de Matías Far, han pogut com a... Ell ha fet la seva investigació i nosaltres hem investigat com interpretar aquesta cosa tan sui generis que ell s'inventa, aquells sons tan particulars que se fan amb objectes no convencionals damunt del piano, com tu vas poder veure aquell concert. Sí. I no sé, he de dir que jo com a intèrpret, les meves primeres experiències de concerts en públic, quan vaig acabar la meva formació, jo no m'ho considerava com a prou bo per fer música clàssica convencional, llavors vaig connectar amb la contemporània. I els meus primers, jo què sé, 5-6 anys d'això, pràcticament 7 o 8, no feia altra cosa que això. I llavors, com que jo més vivia a València i era com un context que m'anava bé, llavors tornava a Mallorca i aquí sí que com que me vaig interessar per la música més clàssica. I aleshores, no sé, el Terfà és una història que va començar fa 14 anys, fa 11 anys hi va entrar en Albert Díaz, que va ser professor meu, que és una persona que sempre havia fet música clàssica, i no sé, li vaig proposar que tenia un concert que havíem de tocar Mantra, de Stockhausen, precisament en els Mèmics, l'any 2014.
A Mantova. A Mantova, Itàlia.
No, aquí, a Mèmics. A Mantra, de Stockhausen. Una peça de dos pianos i electrònica. I en Albert, bé, va ser... Tot un home va dir que sí, però bé, llavors es comença a estudiar i hi havia dies que me deia... mira, tot el meu, ahir vaig estar 6 hores estudiant i avui som el dia següent i m'apareix que es consta no hagués estudiat res i jo pensava, ai, aquest tio me deixarà penjat. I no m'ha deixat penjat, i no fa uns anys que toquen plegats, i són com un duo curiós, divers, com en dos orígens superdiferents, que mos entenem i que mos trobam amb això de l'experimentació supercòmodes. En aquest concert van fer precisament una obra que en principi era una obra per piano sol molt convencional, en sentit de molt tonalment molt estable, molt això, i jo vaig fer unes improvisacions a d'uns escordes que en Albert li van semblar superbé, i va dir, anem amb això en aquest festival, anem amb això. I...
Perquè puges i tu, i tapa oberta, cordes a l'aire, a la vista... Sí. I
tot allà és poet. I això a nosaltres me'l fa sentir bé, i no sé, hem fet moltes estrenes, i hem fet encàrrecs, i hem fet coses molt visuals, coses que en vídeo, al nostre canal de YouTube, si ho voleu visitar, Alters Fassa, hi ha molt de material, que hem fet coses de vídeo interactiu, coses de coses, no sé, que hem fet molta de feina i, no sé, estan contents. I continuen. L'any que ve tenim més coses per fer, una instal·lació amb una compositora, instal·lació concert amb una compositora argentina que me fa molta il·lusió i bé, més coses, sí.
Reptes, il·lusions que quedin per fer, no sé si espais sonors de propostes escèniques, música, cinema, t'agradaria?
La veritat és que sí, com que la meva parella és actriu...
No, ara, també t'ho deia per això. Entre tots te poden convèncer.
Exacte. No, sí, jo estic obertíssim. Ara en la Caterina Lorda farem una... Tenim un petit espectacle que el farem dia 9 de gener. A Cantàpera, que ho llamo veritat, que se diu Laberint Goldberg, que és una cosa que jo toco les varies en Goldberg, fa molt d'any que les he tocades, investigant sobre què vol dir que un personatge que nomia Johann Gottlieb Goldberg, que era un jovenet de 13 anys quan en Bach va compondre aquesta obra, o 12, passa a donar nom a una de les obres més cèlebres de la història del teclat, que és una cosa absolutament fortuïta i que no té res a veure ni amb Bach, ni amb Goldberg, ni amb res, sinó que és una invenció d'un tio d'Estela de Nou. I com ens interessa aquesta anècdota, per muntar-nos una història que explicam aquest dia. I la cosa que em té molta ganes de fer, una és gravar l'integral de piano de Sant Pé completa. En Joan Moll va fer una feina fantàstica i imprescindible, que va gravar un seguit d'obres molt importants, però encara quedava material per descobrir, que s'han descobert aquests anys, i que em fa moltes ganes això dura escena. No sé, sense l'espai sonor tenim previst fer un Pierre Luner, vídeos i coses que ja també, quan se pugui dir, les direm. I això, i amb Walter Fass, de fet l'any que ve tenim moltes coses. L'any 2027, si tot va bé, farem farem per primera vegada mantra amb moduladors d'anell analògics. Si surt bé, serà Santiago de Xile. Tenim com a rock and roll per fer per allà baix, sí.
Són les 6:25, entrevistant Tomeu Moll. Em vingué justa per mi, ni molt aspre ni molt fina, perquè em feia gaudir-ho i estar sol m'era malura. Sortint de missa major, el mal aviat se'm cura. Això és rai, el casament és un rai. I ja em teniu festejant i les velles en alarmen. La mossa m'agrada tant que no poden separar-me. Em torno magre del cos i l'esperit se m'aprima. Quan al llit cerco repòs, el seu record se m'arrima. Això és rai, que és ben dolç aquest desmai. Continuem escoltant les cançons de Baltasar Samper, que demà seran interpretades per en Tomeu Moll en el Teatre Principal de Palma, que estarà acompanyat de Marta Bosà, soprano, i Roger Padullés, també s'està incentint a tenor. M'interessa molt i té molta curiositat per saber què escolta en Tomeu Moll. No sé si a casa, en el Spotify, això, en els cotxes, si és que tens cotxe...
Que era fatal.
No, per favor, però és que...
Escolt... Poca música, però de vegades escolta Oques Grasses.
Van obrir concerts, sí. Van acabar en 5 minuts, 4...
No s'ha arribat a veure mai.
Crec que se retiren, no, ara ja?
Se diuen que se retiren. Escolta Oques Grasses, de vegades. No, hi ha música d'aquesta que produï... O sigui, quan vam produir un disc m'agrada molt, un concert no tant, i llavors faig recerca de coses rares, sincerament. Avui dinàvem amb en Roger Padullés, més que tenor, i li parlava d'unes cançons de Luciano Berio que va arranjar per Ensem, cançons dels Beatles, que les van arranjar per ensemble de música barroca i
Berio, que hagués fet 100 anys, no? Fa 25 d'octubre.
Sí, molt bé, molt bé. En guanyes el centenari d'aquests.
Una figura clau.
I la Berio, aquesta setmana he estat escoltant això i música. També, clar, he de dir que escolto música molt relacionada amb coses que vull fer. Si vull fer l'Espera Lunar amb Espai Sonor, i aleshores escolto música de Hans Eisler i de gent propera que pugui lligar. És una cosa, jo fa molt que em parlen col·legues músics i només d'un m'ha dit és que escoltam poca música perquè és que ja, o sigui, ja no menys sé què feim.
No, clar.
Però de vegades dic com a dir, ostres, precisament, ara, justament, el concert de Torrendell, vaig estar com a 2 dies, que jo som molt d'anar amb auriculars pel món, idò, vaig fer una neteja, dir, bé, 48 hores abans, no me poso auriculars, me'n vaig a dormir a les 11:30 i deixo el mòbil en fora, que no es vull sentir auriculars fora, tot, i és una sensació com d'arribar al concert com en silenci, que és supernecessari, perquè tota la música ha de fluir com des d'un altre lloc, no, i no és música que tu sentiràs perquè... que la música que posin en aquell moment per la ràdio, és música que has de fer en aquell moment. Per tant, crec que escolt molt, a part d'Oques Grasses, que evidentment no toco Oques Grasses, l'altre sí que...
De moment.
Escolto música que necessit per la feina, en realitat.
Tomeu Moll, un plaer entrevistar-te.
Igualment.
I escoltar-te en diferents vessants. Recordem les cites demà a les 8 al Teatre Principal de Palma, les cançons de Baltasar Samper. En Tomeu Moll al piano. Moltes gràcies per
gràcies,
estar
aquí. Gràcies, Rafa.
Vinga.
Pots fer un selfie?
Per estar al fruit de l'esper del aire, per collir les flors planeja mañana. Quan vol dir adéu s'obre com una ala, per arribar al cel cal només esperar-la. Si amb l'amor l'obriu mai més no s'ostanca.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Galarada, amb Maria Cuanat.
6 i 33 minuts, continuem a l'Aviador, continuem parlant de llibres i avui dedicam la secció a Chimamanda Ngozi Adichie. Escoltam Herbert d'Enqueca, també nigeriana, com Chimamanda Ngozi, i a més que jo pensava que te descobriria, Maria Cuanat, com estàs?
Hola, molt
que
bé.
Que seria una troballa per tu, i ja la coneixies.
Ja la coneixies, sí.
Molt bé, bueno, de fet, hola, és més de la teva generació que de la meva, però guai, també coneixem en Mozart, i no és de la generació de cap dels dos.
Exacte, això no importa.
Un Baltasar Samper, que ara mos acaba de parlar en Tomeu.
Exactament.
Chimamanda, jo crec que de les... No, ara m'arriscaré una mica, però de les escriptores més llegides del moment?
Sí, sí.
De fa ja uns anys?
Sí, sí, probablement. És una autora que, per lo que veurem avui, ha causat una mica una revolució, no?, dins la literatura contemporània i... i universal, si podem dir universal, si això existeix.
Sí.
I no tant perquè sigui bona escriptora o perquè tingui una narrativa molt original o diferent o acurada o intel·ligent, que també, òbviament, però més pels temes que ha tret damunt l'escenari, no? I que ha posat en el foc. Quin tema et són aquests?
Quin tema són? El feminisme, bé, per suposat, jo crec que se la sí, coneix molt per això.
El feminisme és un d'ells. Exacte, aquest feminisme, un poc que xerrem ara fora del micro, per iniciar-se, no? No, és una, no són unes grans reflexions entorn del feminisme, sinó com...
Però hi ha molta gent que s'inicia, afortunadament, i això és hiper necessari. Jo, quan m'he quedat a mitges amb un assaig sobre temes polítics, temes actuals, temes de gènere, dic, va, perfecte, però quanta gent aprofitarà això?
Exactament. Espero. Sí, sí, no? És com... En de totes les matèries hi ha d'haver iniciació, hi ha d'haver avançat, hi ha de... I ell, en aquest cas, pues, ho va fer molt bé, és a dir, això se la coneix sobretot per un assaig que se diu Tothom hauria de ser feminista, que se basa en una xerrada TED, que després va, pues, va passar a llibre i va publicar, que, ojo al dato, escoles de Suècia...
Has dit ojo al dato.
He dit ojo al dato.
Això és una expressió molt boomer.
Molt boomer.
Tu saps d'on ve?
No.
D'un bueno, un periodista mític, José María García, ara els companys d'esport m'estan escoltant. Jo l'he entrevistat a José María García amb en Àngel Aguiló, ara, el programa El Dia, fa molt d'any, que xerrava així d'aquella manera i deia, ojo, quan havia de destacar de alguna notícia, alguna cosa que havia passat en el món del futbol o de l'esport, i deia, ojo al dato. I mira, veig que...
Arribar fins a jo.
Arribar fins a tu.
Fins a Millennial, sí.
I quina era la dada que volies donar?
La dada és que a Suècia algunes escoles tenen com a llibre de lectura obligatori, que... Tothom hauria de ser feminista, d'una Chimamanda Ngozi Adichie. Però abans d'entrar a la seva obra, ella és una escriptora, novel·lista i dramaturga, feminista i nigeriana, i això és les seves obres... reivindica moltes seves arrels africanes i xerra sobre els prejudicis, racisme, violència i discriminació, tant per ser africana com per ser dona. No tant que els hagi patit ella, sinó una mica una posada en rellevància de la desigualtat, no? Ella, com han dit, és de Nigèria, se va criar dins una família bastant instruïda. Son pare era professor d'estadística a la Universitat de Nigèria, sa mare era secretari també a la Universitat de Nigèria. I tot i que sempre li havia agradat escriure i la literatura i era molt llegida, va començar uns estudis de medicina perquè segur que era una nina com amb unes capacitats altes, no sé. Però a un moment donat va decidir que no, que se volia realment dedicar a la literatura. Va començar estudis de literatura i en els 19 anys va obtenir una beca per anar a estudiar als Estats Units. I aquesta experiència, que òbviament pues, li va canviar la vida i la va marcar profundament, el va fer entrar en contacte amb altres cultures i en donar-se compte de la mirada que hi ha a Occident damunt Àfrica i damunt la gent africana, no? I això ha alimentat molt les seves novel·les. Després se va quedar als Estats Units uns quants anys, ara per mi viu entre Estats Units i Nigèria, i va encara cursar un màster d'escriptura creativa i un màster en estudis africans i a la Universitat de Yale, amb el que va poder explorar encara més la història política i les dinàmiques socials del continent africà i com és tota la relació postcolonial, no? Que hi ha avui en dia. I, per tant, ella la coneixem, pues, és a dir, per les seves novel·les, però a part ella també és una persona bastant pública, com han dit, no fa xerrades TED, xerrades de conferències, i és una persona d'aquestes que veus que té com una missió, no? I la seva missió, vull dir, és com fer un poc un canvi de mirada, no? Damunt la història i sobretot la que té a veure amb Àfrica i sobretot, o sigui, jo crec que fa una feina sobretot per Occident, és a dir, òbviament també per... Però és com que ens fa una educació, no? En els habitants d'Occident en relació a la nostra mirada cap a Àfrica, no? I per tant, per una banda, ha fet molta feina de revaloritzar aquesta identitat africana, com han dit, ha fet feina en quant a feminisme i igualtat de gènere, no només amb aquest assaig de Tothom hauria de ser feminista, sinó que també n'hi ha un altre que està en forma de carta, que se diu Estimada Ije Wale, o Com educar el feminisme, i aquí ofereix 15 suggerències a una amiga sobre com criar la seva filla amb igualtat, i és com un manual.
Aquesta no l'he llegida.
Jo tampoc. Però després també, si mos quedem en assaig en un moment, té un molt important que és sobre el perill dels tòpics, no hi ha una història única, que també bé, està basat en una xarra TED, i això, i reflexiona sobre que reduir els esdeveniments, tant un esdeveniment, algo que pugui passar aquí entre tu i jo, o si un esdeveniment a nivell entre països, històric, etc., reduir-la des d'una única perspectiva, que és una mica el que fa la història d'Occident, pues és molt perillós perquè limita i redueix els fets a prejudicis, no? que poden dur a prejudicis. I amb això serien una mica els assajos. Després n'ha fet un altre sobre el dol i la pèrdua, arran de la pèrdua de son pare, i és un assaig com a més íntim, però que totalment destacable, però no tant, és a dir, no forma part d'aquesta labor més política, no?, que té.
Sí, més íntima, més personal, en aquest cas. I després té la narrativa, no?
Exacte, jo ho deixo la narrativa. Que perquè he deduït ara a Chimamanda, pues, també és perquè enguany, fa un parell de mesos, diria que per octubre, va treure una novel·la, després de 12 anys de no treure novel·la, que se diu El contador de somnis.
L'has llegida?
No l'he llegida, no.
I mira, tenim deures per les pròximes setmanes, per exemple.
Exacte. He de dir, però, que... no me fa moltes ganes de llegir-la.
Ah, val. T'interessa més com a assagista?
Sí.
Estic intuint.
Sí. No, sí, exacte. No, més que res perquè va sortir i tot d'una... les crítiques que jo vaig sentir un poc no la deixaven molt bé. Com que és una novel·la on entra més en les parts psicològiques del personatge, que a mi això és algo que en general m'agrada molt. Bé, va de quatre dones, època Covid, en el moment de confinament, s'atura la vida, i aquestes quatre dones, que són de diferents extraccions socials, hi ha, pues, com quasi totes les novel·les, una nigeriana que viu als Estats Units, una nigeriana que viu a Nigèria, etc. Fan un repàs de les seves vides. I se'n donen compte que el pitjor de les seves vides han estat els homes. No? I aquí... pues, per mi és un poc que és un poc reduccionista, saps? Pot ser un poc simplista en quant a tota la complexitat moral que té aquest tema.
Entenc.
I per això no me feia tantes ganes. Però jo sí que destac Americana.
Americana.
A mi sí que és una novel·la que m'obri bastant els ulls, o sigui, crec que va complir la missió a Nadichi, amb jo, en aquest sentit,
sí.
Perquè m'obri bastant els ulls a tot de realitats que, bueno, que tu en el teu dia a dia no en tens ni idea. Americana és una mica, hi ha el seu alter ego, perquè és una atleta que va estudiar als Estats Units, perdona, una atleta nigeriana que rep una beca per estudiar als Estats Units. I quan arriba ja... aquest canvi cultural, se'n dona compte de la mirada que hi ha damunt dels africans i és, bueno, no s'ho espera, és una mirada molt plena de prejudicis. Una cosa també que jo també en defensa pròpia, el vaig llegir bastant jove, bé, quan va sortir, 2013.
I... diu Maria Cuaret, Mònica, el vaig llegir bastant jove, pobreta. Clar, perquè ara ja és molt gran. Ara és molt gran.
No, però el vaig llegir fa 15 anys, vull dir, ara...
Ostres, sí. Bueno, ara és una nina, doncs.
No
tant. Clar, és que sempre me penso que ets més jove del que ets. Bé, passant del tema d'edat, me la vaig llegir.
Me la vaig llegir que tenia com a 20 anys. Sí. 20 o 21 o 22.
Perfecte.
I el 2013, val? I a mi una cosa que me va sobtar bastant és, clar, ella entra molt en conflicte amb l'experiència que, òbviament, però en aquell moment, és molt diferent d'una africana que va viure als Estats Units que un afroamericà, no?
Clar.
Però, clar, ulls d'un occidental són negres, igual,
sí,
m'explic?
Sí, totalment.
I, clar, i explicava com aquesta... pensar que pots trobar sororitat entre els afroamericans i no perquè no teniu res a veure, sempre en la vida que heu tingut. I també hi ha tota una reflexió sobre els cabells afro i com, no? Que aquí també lo de sempre, tu us un cabell afro i t'agraden i les pròpies portadores, tots els intents per allisar-los perquè...
No? perquè no volen fugir d'això, no?
Sí.
D'aquesta cosa que la natura li els ha regalat.
Exacte. I era molt interessant en aquest sentit de veure les tensions, el racisme quotidià, però tampoc era una novel·la, és a dir, passen moltes coses, òbviament, la vida d'aquesta lota jove i tot, pues, molta història emocional, vull dir, amorosa, també molta història de... moltes referències literàries, perquè és una lota també que estudia literatura, però tampoc és una novel·la victimista, m'explico, saps?
Clar.
I en el final, quan torna a Nigèria, se'n dona compte que tampoc ja no és la mateixa persona que se'n va anar, per tant, tampoc acaba de quadrar Nigèria, que és un poc l'experiència de Nadichi, que entre Nigèria i Estats Units... No,
aquest xoc cultural invers, no? que tens quan tornes al teu lloc.
Exacte.
Diguem.
que a tothom li passa, no sé, m'hi ha passat en Barcelona, està aquí de vora, la mateixa cultura i mateixa idioma, sí, clar, clar.
Me queda en la història de les crítiques, ets de les llibreteres que fa cas a les crítiques.
Bueno, més que cas, depèn d'on venguin, òbviament, depèn d'on venguin, algunes més que altres. No faig cas...
No te dic amb...
Sí, mare.
No és una crítica, és una pregunta així, intentava que fos innocent.
No,
neutra.
I la torna a començar.
Sí, ha semblat un poquet així, com que ets d'aquesta llibretera.
No, és que com que n'hi ha tant de llibres, has de descartar. I a vegades passa que... a mi m'ha agradat l'americana, però tampoc mai queda com... És a dir, jo Nadichi m'ha arribat més com a, per tot arreu on vori que ha estat, després, i tota la seva presència, que haver llegit el seu llibre i haver-me quedat impactada. M'entens? El tinc més present per arreu on vori que per l'impacte que m'ha fet el llibre. Arriba el llibre, enmig de tants altres que reben cada setmana, i a qualque banda, digues, Núvol, Ara Balears, on sigui, veig... fa 12 anys que no treu novel·la, però, ups, no acaba de... Adéu. M'entens? Hi ha un poc això.
Entenem perfectíssimament.
Però, bueno, anem a seguir en les altres dues novel·les, perquè n'hi ha altres dues, que són la primera és La flor púrpura, que escriu el 2003, que és quan, mentre està cursant aquest màster d'escriptura creativa, i mira, està cursant aquest màster, treu la novel·la que queda finalista en el Premi Booker, vull dir...
Ni més ni manco.
Exacte. Estan en carrera.
És d'aquestes llibreteres que s'afien dels premis?
Sí, d'aquests un poc més.
Ho parlarem segons quin premi.
Segons quin premi. Òbviament, el Planeta no, ho podem dir el mateix. El Planeta no, quin horror. Però estic molt enfadada. És que és el premi més ben dotat.
A més, que són reincidents, no?
Sí.
Perquè ja la Sonsó les va negar l'any passat, sí. Ara que tomo, ara Juan del Val.
No, bueno, un humorista de Juan del Val ha recibido su paga extra de 3 medi.
No, efectivament.
M'he trobat que era...
Totalment. No, en fi. No paga la pena ni parlar-ne.
No.
Va, perdona, deies de la flor púrpura, finalista del Booker.
Exacte, i després, però quan fa ja centrada com a la literatura... la gran literatura contemporània, i si queda, és Enmig sol groc, on explica la guerra de Biafra,
sí,
a Nigèria, un conflicte que va tenir lloc entre el 67 i el 70, dos conegut per això.
I... Que va provocar una hombruna terrible.
Mm-hmm.
Sí, aquesta me l'ha llegit.
M'ha
sonat molt reveladora, no? perquè me va costar un tema que m'interessava i que no coneixia suficient.
Mm-hmm. Molt bé. I d'això, i també tots els personatges sempre són... Jo els trobo molt interessants.
Sí,
manco, americana, sí. Són interessants i per lo que he dit dels altres...
Sí, Missol Rock se vincula a través de 3-4 protagonistes, diguem, i sí, la veritat és que construeix molt bé els personatges, el manco en aquesta.
Sí, i univers i les complexitats que hi ha dins, no?, dins la vida individual i d'on estar en contacte amb el món. En català els trobam en Fanbooks, en editorial Fanbooks, en traduccions de Naver Olit Pets Assajos i en la narrativa Anna Puente i Maria Luna Coberta. Ara en aquest darrer, sobre que se diu bé, en aquest darrer que ha tret, és Anna Puente qui ho tradueix.
Està molt bé que reivindiquem la figura, òbviament, de les traductores.
Sí.
Indispensables, sobretot si parlant de... En quin idioma escriuen?
En anglès.
En anglès escriuen.
Sí. Sí.
I de mira, si més o menys que podeu llegir en anglès també paga la pena llegir-la.
Sí. Sí, perquè se xerra anglès a Nigèria i ja xerra anglès de petita i després als Estats Units, pues, clar, tota la seva formació.
Maria, quin plaer. Per cert, parlant d'Àfrica, te recomano a tots els oients que mos estiguin escoltant i que tinguin pensat passar per Barcelona, projectar un Planeta Negre, és una exposició al Magma, està fins al 10 de desembre, i parlo un poc de tot això que també esbossava a l'inici, no?, d'aquest africanisme, d'aquesta identitat, de com se relaciona el present amb el colonialisme, que està molt... si no present, molt proper encara en el temps, no? I que ha deixat molta petjada.
Sí, exacte, moltes conseqüències.
Efectivament.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael.
La setmana que ve més.
Més.
Més literatura, més llibres. Són les 6:49, continuem.
And the money in you. Innocent ones die. Or people hunger for decades. Suffer under civilized demons. Tres ràdios, formació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No,
Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'això parlarem en els darrers 8 minuts que queden de programa. Ja sabeu que és dimarts, ens ficam a una llibreria o bé una biblioteca. Avui toca llibreria, toca Maó, i és la llibreria Sa Catòlica. Ja ens escolten a Susana. Com està, Susana?
Hola, bona tarda, molt bé.
Molt bé, ja saben que estàs allà sí. Pendent de si entra o no gent, però tu li dius, mira, estic xerrant per IBT Ràdio, segur que entenen que estiguis 2 minuts amb nosaltres, que sí? Susana, mira, xerrava precisament de... No sé si... bueno, no perquè estaves fent feina, però xerraven d'una de les escriptores contemporànies més interessants i jo crec que més llegides del moment, que és Chimamanda Ngozi Adichie. No sé si la tens transitada, en Chimamanda.
Sí, alguna cosa. Alguna cosa
llegint. Tinc,
sí.
Molt bé, això. La Maria Cuenet, que ens parlava dels seus assajos i també de la seva narrativa. Vull que m'acontis les darreres novetats que han arribat a la llibreria i que cal la pena comentar, si vols.
Bueno, què vols? Cosa menorquina, d'autors menorquins...
Sí, per
vols?
Exemple, un poquet de tot, un poquet d'autors menorquins i també d'internacionals, si vols.
Bueno, tinc poesia, hi ha La Cea i el Llamp, de Damià Ruggeridó. Després hi ha d'en Carles Mercadal, l'Ina Llucia Pellicea, L'Infinit que no podem dir.
Ai, l'estic esperant perquè me va avisar en Llucia, que ja la vaig entrevistar per l'anterior poemari, que me va semblar una delícia, per cert, me sembla una poetessa increïble, i m'ha d'arribar per poder-los entrevistar, i encara no m'ha arribat, però ja me fa moltes ganes llegir-la, sí. Què més coses?
Després. Hi ha en Guillem Benejam, El caire de l'abisme. Després hi ha Sant Lluís no és Missouri, que és un llibre de fotografia de, ja ho diré, d'en David Arguimbau.
Sí.
I després també hi ha en Cert Barbé, va fer Profetes de silencis. I després Irene Bosch, també. Caminando con tus ojos, és més narrativa, val? I després una Natàlia Castro Picón, que és de Menorca, li han guanyat el premi Anagrama de Faig,
sí,
que és La fiesta del fin del mundo. I bueno, també és una novedat. Bueno, i alguna més que segur que me deixo. Però alguna més que també ha arribat de novedat.
I de fora, alguna que te faci ganes destacar?
És que ha arribat amb Miquel Santiago, que és La xica del lago, que és, és un home que a poc a poc està fent ja un puesto, ¿no? Vull dir, és un home que enganxa des de la primera pàgina. És un thriller i, bueno, per no pensar està molt bé.
No pensar.
Per no pensar.
Bueno, jo
dic que és novel·la de no pensar. Novel·la de no pensar. I, bueno, i en Griezmann, en Follett, en... vull dir que és que també en Julio Navarro també n'ha tret un. I bueno, no sé, és que d'arribar tanta cosa, a més ara per Nadal, saps?
Sí.
És una cosa que és cada dia que rep caixes i caixes. Clar.
I a més que quasi s'ajunta, no, Susana, el setembre, que surten moltes novetats, ja en la campanya de Nadal, que ja pràcticament arriba, i no te dona temps pràcticament a pair allò que ha sortit setembre-octubre i ja tens les novetats també en vistes al Nadal, no?
És que jo sempre dic igual, que s'addicta massa, vull dir, no, yeah. Massa perquè no donen temps a que la gent pugui conèixer o se pugui assabentar del que ha sortit, perquè és continu.
Clar.
És continu.
Sí, jo crec però, que bueno. Comparteix un poquet aquesta opinió, també. Algun escritor, escritores que hagis descobert darrerament, que diguis, mira, no el coneixia
no.
I ara...
Mira, saps què me passa? Que jo estic tota sola a la llibreria.
Clar, i no tens
jo
temps.
Jo no tinc... temps. Si t'expliqués el meu horari, em diries...
Uf,
bueno,
no puc imaginar.
Clar, és que tinc pàgina web, tinc cafè per a dos, tinc presentacions, vaig a puestos també que me demanen per anar a vendre de presentacions, llibres,
clar.
I també me'n vaig. Vull dir, la part de comptabilitat, bueno, de la gestió de la llibreria, fer comandes, vull dir... Vulguis o no, sembla que no, però és una feina que ningú s'ho creu, però hi ha molta feina.
No, sí ho sembla, sí ho sembla. Sembla que sí.
És una feina que, per una tota sola, és molta feina. I llavors no tinc gaire temps per poder gozar o de dir ara per
clar,
no descobrir. Poder
llegir. I de Susana, no te volen robar més. Moltíssimes gràcies per entrar a l'aviador, per explicar-nos aquestes novetats, que te sigui allò que sobrevisquis a la campanya de Nadal, com puguis, i parlar més endavant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga,
molt bona tarda.
I no ens movem de Menorca perquè León Manso, el nostre estimat cantautor, presenta aquest divendres disc i nosaltres acabem avui amb Meteorit, un dels temes d'en León Manso. Ja sabeu que d'aquí dos minutets les notícies per Ràdio 2. Si nosaltres tornem demà ja, diguem, a la ràdio més convencional, a partir de les 6.
Esperant que tot comenci vida després de sa mort així que ens vam celebrar el matí com si hagués descobert les restes d'un gran vespre quan vam estar cercant galàxies fins a mitja nit. I sé que jo ja no podré dormir fins que no passi el que va passar al vespre quan van quedar desperts per veure caure un meteorit i es perdre el sentit. Ser un somatjador es crema en pocs segons i ja han de tenir por sentint les emocions que es van dur fins aquí, just aquest instant, on el darrer que he vist és el món explotant. Així que em toca celebrar el matí, com si hagués descobert les restes d'un gran vespre, quan vam estar cercant galàxies fins a mitjanit. I sé que jo ja no podré dormir, fins que no passi el que va passar al vespre, quan van quedar desperts per veure caure un meteorit. Així que un cop que celebres matí, com si hagués descobert les restes d'un gran vespre, quan vam estar cercant galàxies fins a mitja nit. I sé que jo ja no podré dormir, fins que no passi el que va passar al vespre, quan van quedar desperts per veure caure un meteorit. Perdre el sentit.